obert perquè vull endreçar una miqueta els meus pensaments, que tinc moltes coses. Vale, tu has dit que tenies coses, no? També de tema partnerships i tot això. Vale, hòstia, d'una partnership, un episodi ben parit. Vale. Manual de partnerships, vale? Igual. He preparat l'episodi, tio. I flipa. I de fet, ja estic gravant, ja. Avui et guanyo.
Amb què em guanyes?
Et guanyo que fa 3 minuts 33 segons que estic gravant.
M'has guanyat per 3 minuts 33 segons de diferència, sí.
Estem en l'aire?
Estem flotant.
Home, no. Potser que parlem de la gran novetat. La gent té ganes de saber. El poble demana explicacions. Potser que comentem avui el nostre partnership. Parlem, perquè ja vaig posar un tuit una miqueta, com dir-ho, donant una petita pista. Molta gent atenta, com el Carlos, el van pillar. Consta que hem rebut whatsapps privats i gent preguntant què hi ha aquí? Hi ha coses que s'estaven cuinant des de feia un temps. La gent es pensa també, bueno, ens han comentat, hòstia, això feia molt de temps que ho buscau. No, en realitat aquest ha anat molt ràpid. El que busquem des de fa molt de temps és el de Manlle. Val? Però...
I el vam tenir a tocar. El vam tenir molt a prop. Però és aquestes coses que no saps per què no acaben de sortir i no va sortir. Però és que el teníem. O sigui, jo ja veia els vales de descompte. Jo ja navegava entre carbassons i cebes. Però res, no va haver-hi partnership.
Jo tinc unes idees i per això he proposat avui de fer un episodi explicant com es fan els partnerships i sobretot com no es fan els partnerships. Val? I segurament aquí tenim la raó per la qual no ha funcionat amb Amatlle i no ha funcionat amb tantes altres coses, amb altres iniciatives. No enfoc a terra perquè en realitat, si no m'equivoco, només ho hem provat amb dues empreses i parlem hem firmat i Amatlle no. Per tant, tenim un success rate del 50%, que és altíssim, si t'hi pares a pensar. Vale? Però bueno, res, que hem signat un partnership amb ells, amb la gent de Parlem Tech, vale? Que és una divisió nova orientada a empreses, el que faré és oferir certs serveis orientats a empreses, que ja els detallarem o ja els trobareu, ho posarem a les notes d'episodi i tot això, ja veureu que ja ho hem anunciat i a poc, doncs, bueno, ara estem trobant una miqueta la fórmula de com comunicar-ho. Per què ho hem fet? Perquè creiem que hi ha una certa afinitat entre el públic que busquen ells i la potencialitat que ens poden arribar a donar a nosaltres. Realment, una de les coses bones d'aquest patrocini és que l'hem fet des d'una posició de força de dir, en realitat, el Marc i jo no necessitem calés. Val? I crec que és com s'han d'enfocar els partnerships. Val? I després això, vinc aquí una miqueta amb una masterclass preparada de com fer les coses i sobretot com no fer-les, com comentava. Però és a dir, hem pogut parlar amb ells d'igual a igual, no? De dir, ostres, tenim una cosa que ens interessa, nosaltres tenim una que us interessa a vosaltres i, per tant, anem a parlar. I si no surt, no passa res, perquè en realitat, doncs, tant tu com jo, ens van bé les coses, podem finançar això i tirar endavant tot el temps que faci falta i potser triguem una miqueta més, però podem fer-ho, no? I canvi de la mà d'algú altre, doncs això ens dona la possibilitat de poder invertir una mica més en això, fotre-li més canya a Google Ads i també doncs, tenir una relació més estreta amb la nostra audiència, que és fer més esmorzars de forquilla. Val? O sigui que, bàsicament, els calés de Parlem aniran destinats en gran part a el Can Tosca, a Cal Boter, i lloc d'aquests que, entre altres coses, a Cal Boter és on es va fraguar aquest principi d'acord. Val? O sigui que és un esmorzar de forquilla que ha estat molt ben invertit. Dit això, aleshores, no canvia res, simplement que és... Haurem de buscar la manera de fer una falca creativa i mirar de generar-nos valor de manera mútua, val? Però sobretot, jo crec que estem molt alineats en tant el tipus de missatge i contingut que fem nosaltres, que això ni canvia ni ens influencia, però en podem treure bones idees, i també el com es presenta aquest missatge, no? O sigui, pues, ja sigui com els valors d'empresa, com les iniciatives que hi ha esponsoritzat, patrocinat en el passat, no? O sigui, jo ara explicaré d'on ve aquesta relació, però hi ha una part intermitja que és a dir, va, comencem pel principi, vale? Que és que jo Parlem els conec des del 2014 i crec que, si no vaig errat, es van fundar per aquelles dates. El més curiós és que ens van intentar contractar Mars Based per un parell de projectes i no vam arribar a un acord. crec que volia, crec que ens van contactar per fer l'aplicació mòbil i després un mapa de cobertura, em sembla recordar, però ja et dic 2014, o sigui que vam de començar l'empresa i ells també, val? I aleshores, bueno, tot i així, pues, la relació pues, va quedar allà i vaig dir, hòstia, guai, no? O sigui, ja et quedes amb la imatge d'una empresa que, doncs, vol lluitar contra l'estatus quo, és una empresa catalana, és una empresa catalanista, per tant, bé, una empresa de la terra, i amb això doncs, sempre hi tens un trosset de cor allà ficat, no? Igual que altres iniciatives que, com ja saps, que hagin volgut lluitar contra l'IBEX 35, tenen tot el meu suport, val? I si algun dia s'ha de fer un fusell, van. Però la cosa és que passen els anys i de cop i volta els veig als Brico Heroes. I dic, hòstia, saps? Vull dir, els Brico Heroes, programa mític que va començar a YouTube, van anar massa bé, el van passar a TV3 i aleshores, pues, per tenir unes opinions molt gamberres i molt fortes, doncs no, no va durar gaire. Però és veritat que vaig dir, dic, hòstia, i vaig una miqueta recuperar la relació. Per tant, patrocini ben invertit, com jo, molta altra gent, hauria dit, hòstia, doncs vinga, doncs vaig a ficar-me a Parlem. I res, i fa uns mesos, quan va entrar el Xavi com a CEO de Parlem, doncs va ser una bona ocasió per tornar a recuperar una relació amb la marca que, jo, d'altra banda, doncs ja la tenia amb el que és el seu director general, no? I res, vam començar a parlar, però va ser, jo diria que el desembre. Per tant, ha estat relativament ràpida aquesta negociació. És una negociació una miqueta com dir-ho, senta unes bases. No us penseu ara que ens han donat 2 milions d'euros per fer créixer això de manera desmesurada, perquè si no, hòstia, una persona tan en contra del venture capital com jo, com collons, fa aquest tipus d'acords. No, és una cosa més aviat modesta, amb el que volem validar si això és un model que funciona, val? I veure si de la mà d'algú altre podem anar més lluny o no funciona. Val? Jo tinc bon feeling perquè crec que tenim un missatge compartit. I primera cosa positiva, vaig passar el nostre contingut de nota de premsa i els tuits i tot això, i alguns d'ells eren bastant gamberros i no m'han censurat cap. Per tant, punt a favor de Parlem Tech, que és que no han censurat res. Val? Que altra gent, ocasions passades, va ser el primer que em van fer és com, no, això aquí no, això s'ha de dir tal cosa, això no ho podeu dir, el logo aquí no el podeu posar, no, aquí de moment s'han donat manica ampla. Per tant, fabulós. Em deixo res de la part de Parlem Tech, Marc? O...
Sí, deixes una cosa important.
Tu diràs.
Que després de 127 episodis, el primer episodi esponsoritzat que tenim, l'has preparat. No sé si això m'està volent dir alguna cosa. No ho sé. Tu estàs prenent seriosament? Sents pressió ara?
No, mira, ho he fet perquè en realitat dic, hòstia, deixant-ho clar, no hi haurà contingut patrocinat del pal. No, hòstia, és que ara Parlem posa que dictamina que al maig o dos cops al mes hem de fer un episodi sobre no sé què i parlar dels seus serveis. No, això no passarà. Simplement, doncs, tu i jo comentarem una falca que ja trobarem la manera, l'anirem, jo crec que la millor manera és que la improvisem, val? Ara aquest episodi crec que ja ha quedat més que clar amb qui estem treballant, però no sé, a mi m'agrada molt el format del talk show del John Gruber, val? El que fan, doncs fan, hòstia, parem un segon per comentar una cosa al nostre sponsor i sobretot comentar que ell fa servir els seus sponsors, val? I aquí és una miqueta per on vinc jo, val? O sigui, per què m'ho he preparat? Perquè dic, quina millor manera de començar aquest tipus de relació d'un patrocini, un partnership, parlant de com fer bé els partnerships, no? I jo crec que hi ha molta xitxa, és una cosa que generalment es fa molt malament. Jo mateix ho he fet molt malament. Tu segur que també has fet partnerships desastrosos en el passat, perquè tothom ho ha fet i és una cosa que amb els anys acabes aprenent com es fan, val? Però on vols que comencem? Tinc moltes, moltes, moltes coses que comentar.
Primer que podries comentar, potser, és que veig un setup diferent aquí a l'altra banda. No serà que aquests de Parlem t'han pagat d'una oficina?
No m'ha pagat d'una oficina. Mira, això és, un altre partnership que t'està forjant ara mateix.
Moltes coses noves, eh? Vull moltes coses noves.
Moltes coses noves, moltes novetats, però és que, tio, el món va molt ràpid, saps? I no sé si et passa a tu, però quan passes els 30 anys, cada cop veus que la vida va més ràpid, per tant estàs més a prop de la mort i això et ve com un subidón d'adrenalina de dir, he de fer moltes coses perquè em moriré demà passat, d'acord? ¿Vale? No, a tu no et passa, però
No m'ha arribat. En tinc 27 encara, jo.
Vale, jo com que fa com 7 anys que estic en la crisi dels 40 i en realitat tinc 37, o sigui, a mi em va començar als 30, la crisi dels 40, vale? Aleshores estic una miqueta en aquest espai vital. Què està passant? Estic a Àtico, és el primer dia que m'he agafat un despatxet aquí a Àtico, perquè és un bon exemple de partnership que s'està creant, però s'està creant de manera orgànica. Val? Per tant, primer consell, els millors partnerships, les millors col·laboracions, patrocinis, etc, surten de manera orgànica. No te n'adones i ja estàs col·laborant i ja estàs fent coses que dius, hòstia, això ha de formar part després d'un contracte. És a dir, tothom fa l'analogia de merda i vaga, perdó, de dir, és que això és com un matrimoni, quan fas un contracte amb algú és com un matrimoni, però clar, abans has de començar a sortir, has de veure molta gent i tot això. Bueno, sí, les analogies aquestes ajuden a explicar bastant les coses, però no sé fins a quin punt això s'adapta a la realitat d'avui en dia. Dit això, Àtico, hòstia, els conec des de vés a saber quan, hem fet força col·laboracions amb els anys de fer esdeveniments amb ells i ara, per exemple, una de les persones d'Àtico, la Nayara, porta Startup Grind a Madrid, per tant, doncs estem col·laborant molt amb això. Nosaltres vam fer esdeveniments de Startup Grind post-pandèmia, vam començar a fer-los allà a Àtico perquè tota la resta de llocs estaven tancats i ells ens van acollir. I vulguis que no, és com que sempre ens hem anat buscant els uns als altres, però no ens hem acabat trobant i no li hem volgut posar un paper de per mig, val? Perquè, entre altres coses, un contracte el que et fa és que dona més arguments a les dues parts per portar-se l'una a l'altra a judici, val? Però generalment jo sóc de l'opinió que no cal un contracte si les coses van bé, val? Opinions fortes a part, què tinc? Doncs m'he acabat agafant un despatx a Àtico, vale? Entre altres coses, vull tenir un lloc de referència al centre de Barcelona on poder deixar les coses i fer com el commute diari d'anar a puestos i després al final del dia ja anar cap a casa i plegar, perquè ara visc més lluny del centre, però també perquè al final, amb els anys, un es cansa de treballar des de cafeteries i fer reunions a cafeteries, restaurants, cafeteries, restaurants, cafeteries, restaurants, i acabes consumint massa cafè, acabes consumint massa menjar, i dius, hòstia, igual si tingués una oficina, primer gastaria menys taxis, també, i després gastaria menys i ingeriria menys en calories, val? I llavors vaig fer 4 números i la veritat és que em sortia més a compte tenir un despatx de 500 o 600 euros mensuals que tots els taxis i carrot cakes que em fotia, val? I aleshores, a poc a poc, estem estretant la relació amb la gent d'Àtico i, bueno, m'han sortint coses derivades, no? M'han demanat coses de tecnologia que al final no hem fet nosaltres amb els vells, però podia haver fet. Ara els estem ajudant a conceptualitzar una sala de podcasting que no sé si serà realitat o no i no sé si es podia dir o no. Per tant, perdona, i ara, però bueno, això ja ho han sentit milers d'oients. Així que, bueno, pot ser una opció. I qui sap, potser el dia de demà doncs acabem gravant Foc a Terra allà i mira, serà el proper partnership que signem. Ni puta idea. Val? Per mi és un bon exemple de partnership aquest, el que comences a fer coses, vas fent amistat i de cop i volta dius, hòstia, però si estem fent 3 o 4 coses plegats, ens estem aportant valor mutu, aquesta paraula que serveix una miqueta com de comodín, però arriba un punt que dius, vale, i si ho quantifiquem i aleshores ho aterrem una miqueta, posem 4 números, definim per què, si és equilibrat no et cal, però potser li vols donar, vols aprofitar i dir, vale, anem a professionalitzar-ho, anem a posar-hi calés de per mig, no? Doncs potser sí que val la pena fer un Excel una miqueta bàsic i dir, vale, doncs tu m'estàs donant més o menys en valor això, i jo t'estic donant això, doncs vinga, per què no posem les bases per dir com ho podem incrementar? I és el que dius, doncs mira, si arribem a tals fites, doncs jo et pagaré X més al mes, si arribem a tals altres fites, doncs jo t'agafaré això altre, etcètera, etcètera, no? Jo crec que és una bona, és un bon exemple i per això estic a Àtico ara mateix. No vol dir que gravaré des d'Àtico ni treballaré des d'Àtico cada dia, no, al contrari, saps? Jo treballo des de casa, però em va molt bé tenir aquest espai, un espai d'oficina per poder fer 3 o 4 reunions a la setmana i poder deixar trastos i tenir doncs, podcast d'emergència, doncs com avui, tenia reunió por ahí i tornar a casa hauria estat, bueno, tornar a pagar un taxi per anar corrent, arribar a casa i després haver de tornar cap al centre, doncs no, tio, saps? He pogut anar caminant i ja està, i més tranquil, i he pogut anar pensant en l'estructura d'episodi d'avui.
Clar, és que tu penses que un coworking a priori pot semblar car, però si un paio com tu, que és una persona de gens, que es reuneix força sovint, fot 30 reunions a la setmana, perdona, al mes, fa 30 reunions al mes, que no em sembla exagerat.
No, a la setmana, potser no tantes presencials, però he tingut setmanes de 30 reunions setmanals.
Setmanes de 30 reunions?
Poden ser perfectament 6 reunions, 5 dies a la setmana? Sí.
Jo he tingut anys que no he fet 30 reunions, eh?
Tu has tingut anys, Marc, que no has vist a 30 persones, val? És diferent.
Bueno, va, deixa'm seguir amb l'exemple que està a terreny de ningú. 30 al mes. 30 al mes a 10 euros per reunió, perquè que si carrot cake, que si cortado i coses aquestes, això val calés. Són 300 pavos, eh?
Això, vull dir, amb la mobilitat o el...
Ah, bueno, clar, ja ni compto ni els taxis.
Clar, 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 clar. Per això, bueno, no ho eliminaré, aquesta despesa, perquè hi ha reunions que igualment hauré d'anar a Sant Cugat, a no sé què, doncs, home, doncs sí, tio, doncs has de pagar el desplaçament. Però hi ha moltes que sí que me les podré agrupar i dir, mira, tio, les fico totes un matí o dos matins aquí i au. Va haver-hi una temporada que jo estava... Em vaig dir, mira, és que tot això surt de que fa uns anys vaig tenir un partnership que més o menys va anar força bé amb Spaces, val? La branca aquesta startupera de Rigos.
Me'n recordo.
I aleshores, una de les coses que hi havia com a partnership és que em donaven un espai gratuït a canvi de patrocinar Startup Brain. O sigui, ens pagaven, a part em donaven un espai gratuït i jo, com a contrapartida, una de les coses que feia era les reunions amb clients les feia allà i un divendres a la setmana, perquè la setmana té 5 divendres, com tothom ho sap, un dia a la setmana, que era els divendres, jo feia office hours, no? Que era com reunions d'ajudar emprenedors i emprenedores. Certes hores les feia allà i havia de rebre tothom a Spaces. Bueno, era un partnership ben parit sobre el paper i va funcionar relativament bé durant 2 anys. Per tant, d'aquest partnership vaig aprendre com enfocar el que segurament els faré el d'Atico d'aquí unes setmanes, que encara no ho saben.
Sí, ells no ho saben, però perdran una compta de facturació, bàsicament, a canvi d'un partnership, que està bé. Deixaran de cobrar.
A veure, és que hi ha partnerships que són com molt dolents, val? Aleshores, ja tinc bastants exemples aquí. No, no, no té per què, eh? En realitat, no. Perquè, de fet, hi ha una de les coses que els hi venc a la gent que ens ha de patrocinar Startup Grind, que és una cosa que cada cop faig menys, és que em guanyen a mi com a client, generalment. O sigui, acaba passant, perquè per força, doncs dius, hòstia, has tret molt una relació... I jo els hi acabo contractant coses. Un exemple més clar, bueno, nosaltres tenim com a advocats la gent de CMS, vale? Que ens va arribar una miqueta per Startup Grind, però jo en aquell moment necessitava advocats per un parell de coses. Vaig dir, ah, doncs us puc contractar, això sí. I llavors dic que són el pitjor sponsor del món, carinyo, eh? Són molt bons advocats i molt bona gent, però, clar, jo els hi pago més a l'any del que em paguen ells a mi. Aleshores, clar, és una cosa una miqueta rara, però, bueno, també perquè és un acord que no venia per mi, em venia donat ja per Startup Grind i tal, però, bueno, però jo content perquè, hòstia, m'han ajudat amb moltes coses, fan preu descomptat, tinc alguns, bueno, algunes consultories gratuïtes, con la qual, bé, no tenen, perquè al contrari, amb un partnership pots guanyar molta facturació si ho enfoques bé, no? Si vas a buscar... I aquí és una de les coses que... un altre aprenentatge, val? Segon aprenentatge és el... Per mi, els partnerships... O sigui, la facturació i el lead generation, no? La generació d'oportunitats, no te la farà l'empresa, te la farà la persona amb qui estàs treballant. Val? No sé si és perquè jo, almenys els projectes que monto jo estan molt personificats en mi, per A o per B, perquè sóc la cara pública d'ells, però és veritat que quan algú ha vingut buscant que li generés oportunitats a través de... els canals que sigui, ja sigui doncs, un partnership amb Marspace o un partnership amb Startup Grind, per exemple, generalment he estat més jo, com a tal, que els hi he generat totes aquestes oportunitats. Val? Exemple, fa uns anys, a prepandèmia, vam signar un partnership amb Revolut, val? Perquè estaven expandint a Espanya, no sé què, no sé quantos, i aleshores van dir, ostres, si ens interessaria doncs, tenir tots aquests emprenedors i tal. Val? Què passa? Que hi havia una cosa que... a toro pasado, ara tirant la vista enrere, es veu que conceptualment estava equivocada. És a dir, estaven buscant que els emprenedors i emprenedores doncs, creessin comptes, però no tenien comptes de negoci. Val? Eren comptes personals. Per tant, ok, fins a cert punt sí, podies fer la captació, però el més normal és que una persona que ja és emprenedora, que viatja molt, que probablement tenia digital nomads a la comunitat, ja tinguessin Revolut. Jo ja tenia Revolut des de feia molts anys, perquè, clar, era la manera de treure calés de caixers automàtics a l'estranger sense pagar comissions. Per tant, és probable que el 80% de la meva comunitat ja tingués Revolut per ser d'aquest tipus de persona, no? Però on vaig acabar generant moltes oportunitats i retornant al valor de l'sponsorship va ser amb els meus amics, o sigui, amb la meva colla, que era com un... Clar, jo no me n'adonava, però anava quan... Jo no tenia Bizum, perquè ja ho hem comentat més d'una vegada, tenia queixa enginyers, i jo sempre comentava, hòstia, no tinc Bizum, però t'ho puc passar per Revolut. I la gent em deia, què és Revolut? I llavors començava a parlar de Revolut i s'acabaven donant d'alta i de, hòstia, està molt bé, saps? Perquè bla, 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 bla. Ojo, quants partnerships poden sortir avui d'aquí, eh? Però llavors, clar, vaig acabar donant d'alta a molta gent del meu entorn, família, amics, no sé què, pràcticament a ningú de Startup Grind, i dius, una altra demostració que ens vam equivocar en pensar qui era el target, no? O sigui que generalment, o no estava ben estudiat o n'acabes aprenent, val? És a dir, l'evolució d'un partnership, jo sempre ho dic, el primer any és d'aprenentatge, el segon ja saps realment com funciona, val? O sigui, tinc un fotiment d'exemples, si vols que n'explorem alguna cosa més, no? Però la gent que busca retorn immediat, no sé, igual això ho has d'anar a buscar amb coses a gran volum. Hòstia, he fet un partnership amb l'Apple Store, he fet un partnership amb, jo què sé, saps, amb Mercadona, fabulós, però el retorn immediat a petita escala jo crec que no funciona.
A mi abans, quan m'ho has comentat, m'ha vingut un al cap que no va funcionar.
Sí, a mi també, i de fet el tinc aquí, però... ja, però ja el vam comentar, no? El nostre.
Sí, és veritat, el vam comentar alguna vegada i aquest és el mític que no va funcionar.
Vale. Doncs comencem amb aquest.
O sí, perquè igual ara tenim un podcast, saps? Mai saps.
Bueno, és un bon exemple, val? O sigui, a curt plaç no va funcionar. Resum. El Marc i jo ens queien bé, teníem negocis complementaris, ell a Ironhack ensenyant a programar la gent i nosaltres amb una empresa de programació vam dir, calla, que igual aquí hi ha un... Jo donaré la meva visió, després tu dones la teva, eh? Vull dir, aquí hauríem de fer un partnership, però va ser més com un... Hòstia, com un... Anem a buscar a veure què podem fer, i vam fer, segons la meva opinió, un compendi de coses que eren totes nice to have i que moltes d'elles igual no les implementaríem nosaltres, val? I no va acabar funcionant mai, saps? Vull dir, primer el teu CEO va trigar un any a signar-ho, això per un cantó, perquè segurament no ho veia ni ho entenia, però tot era com nice to have i hi havia coses que eren com molt poc específiques, era com moltes petites coses, cap en concret, no? Aleshores, no va funcionar. Jo crec que no vam ni acabar implementant cap de les dues parts. No sé quina és la teva visió.
Ja, és que amb Ironhack, crec que durant el temps que vam estar operant a Barcelona, vam intentar fer partnerships amb tot l'ecosistema. I, clar, imagino que el fet de tirar moltes fitxes, alguns surten bé i alguns surten malament. I de la mateixa manera que pensàvem el teu que sortia malament, també penso que d'allà va sortir un cas d'èxit acollonant, que jo diria que és de les coses més rellevants, que és d'aquelles merdes que aconseguiran i jo crec que me'n recordaré. I igual et sonen, que va ser tot el rotllo de les beques Wallapop.
Sí, i tant, va fer unes per noies desenvolupadores, no? Em sembla que va ser.
De fet, crec que ara, a dia d'avui, havent passat potser pràcticament 6 o 7 anys, encara s'estan fent. I pensant per què és un bon partnership, i moltes vegades, quan vas a buscar aquests partners, l'únic que t'interessa és que, clar, com que ets tu la persona que prospectivament el va buscar, evidentment tens una visió molt egoista i molt sesgada de què en vols treure, no? I mai et pares a pensar què en treu l'altra persona, no? Perquè és la mítica cosa que tothom vol fer el partnership amb l'influencer de turno, i quan dic influencer em refereixo a gent o persona que té una capacitat d'arribada molt gran, és a dir, que té una massa d'audiència molt gran en la qual si et pot publicitar, doncs és una bona cosa per tu, però mai et pares a pensar què collons n'està traient aquesta persona de dir que jo sóc molt guai, no? I en aquí crec que va haver-hi com... A veure, jo crec que va funcionar per dues coses molt importants. La primera és, un, vam saber treure la palanca de què en treia l'altra banda, és a dir, l'altra banda tenia un pressupost gegant de responsabilitat social corporativa que no sabia què fotre amb ell ni com cremar-lo, i aquí li vam donar una canalització o un vehicle mediàtic molt important per fer molt bombos sobre algo que estava molt candent en el mercat, que era la programació i les dones. La segona cosa important és que des de la nostra banda vam saber entendre molt bé, igual això és una mica inside baseball, però és la veritat, vam saber veure molt bé que el món de l'educació al final es mou per costos d'adquisició. Llavors, si tu tens un cost d'adquisició X sobre un alumne o sobre una persona, bàsicament pot repercutir aquest cost sobre una beca. És a dir, tu dius, mira, com que aquesta persona em vindrà de manera gratuïta perquè vindrà treta per aquesta campanya, jo supedito aquest cost d'adquisició a les beques i llavors em puc donar infinites. Llavors hi havia com el que jo li deia que era la paradoxa de Wallapop, i és que podies donar beques per valor de 500 milions d'euros. És que no hi havia fi, perquè al final el que estàvem computant era el... Igual això no es pot dir perquè és una mica lleig des de fora, no? A veure...
Ha prescrit. Ja ha prescrit.
Ha prescrit, correcte. Ha prescrit. Quantes coses han prescrit, eh? I en aquest podcast. Pues, coses que, si les veus des de fora, algú amb un amb dos dits de frente ho pot entendre, però quan em deien que Wallapop posava 500.000 euros per donar beques amb dones, evidentment no ens donaven 500.000 euros. Simplement és que nosaltres anàvem sumant costos d'adquisició de 1.500 a 1.500 i, clar, eren totes les beques que donaven. Eren diners que es deixaven de pagar per part de l'alumnat, però era el nostre cost d'adquisició que ens menjàvem a base de tenir una bona maniobra de màrqueting que portava l'alumne. Llavors, funcionava molt bé per les dues bandes. Uns tenien una molt bona canalització de responsabilitat social corporativa a cost zero i els altres fotien calés a tonelades, perquè bàsicament en lloc de gastar diners a Facebook els gastaven en una cosa que es deia Vegas Wallapop que t'havies inventat. Llavors, era una bona fórmula. De fet, es va fer durant molts anys. No sé si encara es deu estar fent i tot, imagina't.
No sé si el mercat necessita que hi hagi més desenvolupadors i desenvolupadores, perquè... Ah, desenvolupadores sí, però desenvolupadors no, definitivament, perquè ara ja n'hi ha molt sense feina. Però això dona per un altre episodi. Mira, aquí has comentat una cosa que està molt bé, que és el tema dels incentius. Val? O sigui, un altre aprenentatge és el que deia, no? Si ja parlem, hem anat a fer una miqueta de parlar d'igual a igual, clar, probablement l'error que vam fer en anar a Ametller és que en realitat a Ametller li era exactament igual, no? O sigui, qui fóssim nosaltres i no tenia res a guanyar amb un partnership amb nosaltres. I nosaltres ho vam veure com un, hòstia, ens tenim idealitzats i vam dir, va, anem a oferir-li això que a nosaltres ens fa il·lusió, no? Ens fa il·lusió, i però no hi havia una mètrica clara de per on podia haver-hi un retorn de la inversió per ells. És com un... No, bueno...
L'únic incentiu era tenir la Visa Oro amb Ametller, que entraves allà dintre i començaves a comprar el que volies i sorties, bueno, sí, amb el carro ple.
No, però era com un... Bueno, sí, tenia el restaurant aquest que hòstia, podíem haver anat a fer els esmorzars de forquilla per allà i, bueno, doncs els hi donem alguna cosa de facturació, però fer un partnership per això... No et cal un partnership. Pots fer-ho sense un partnership, m'entens? Aleshores, no hi ha un incentiu clar per signar-lo. Per tant, error. I d'aquests n'he fet 50.000, d'acord? ¿Vale? Mira, una altra cosa, de seguint amb la línia de les coses que han anat malament, ¿vale? Un altre exemple és quan, que ho he deixat caure en l'anterior, és quan l'equip no està alineat. És a dir, les persones que ho signen es posen d'acord i després l'equip no està alineat. Això ens ha passat, vam tenir patrocinadors. Mira, una de les coses que no van anar bé amb Spaces en el seu moment, i tampoc amb CaixaBank, m'atreveixo a comentar, que és que la gent que havia d'executar les accions per part del corporate de torn, és a dir, els directius firmant, ah, sí, ho veig molt interessant aquest patrocini, creiem molt a la visió, no sé què, i després envies algú a fer, a executar, diguem, el que s'ha de fer, que sí, donar xerrades, posar un stand a l'esdeveniment, tal, una persona que ni li ve ni li va, que no li estàs pagant aquelles hores extra que ha de fer per estar un esdeveniment de 6 a 9 de la tarda, o 9 del vespre, i s'ha de menjar, doncs, bueno, he de parlar amb gent friki, no? Clar, si tot l'equip no està alineat i això li ha caigut del cel, generalment no acaba funcionant bé, val? O sigui, sí, al principi guai, per la novetat, però després notes un cert desgast que fa que generi un efecte contraproduent. Cosa que no va passar, per exemple, amb un altre corporatiu, que sí que no va ser la persona que ho va signar, però va ser la persona que ho va conduir. És a dir, vam signar un partnership o un sponsor amb Page Personnel, no? La consultora de reclutament, de talent, val? Una corporació de l'hòstia, no? Ens van fer un partnership, un sponsorship anual, perquè venien rebotats d'una altra gran associació tecnològica de startups de Barcelona, que no ho diríem el seu nom, però que els aportava zero valor durant tot l'any, paraules textuals, i per la qual pagaven un fotiment, o sigui, 40.000 euros anuals, i llavors, parlant-ho, vaig dir, home, pues, escolta, jo crec que el públic el teniu més amb nosaltres i és una fracció del que pagueu, no? I nosaltres vam signar, me'n recordo, 5.000 euros anuals, que és com ara lluny del que cobrem a l'esponsorship anual de Startup Grind, però la persona que ho va, amb qui ho vaig parlar va ser la que ho va escalar a direcció, direcció ho va acabar comprant i després era ell qui ho executava. Val? O sigui, era la persona que a cada esdeveniment es va encarregar de venir ell i dos o tres persones de l'equip a anar com formiguetes per tota la part del networking, coneixent a la gent, dient, escolta, tu has de fitxar o estàs buscant feina? Si és una cosa, parla amb aquesta persona. Si és l'altra, amb aquesta altra. I en van treure valor de cada puto esdeveniment. Això per començar. Després jo em vaig convertir en client seu, saps? Vull dir, i per un parell de processos doncs els van fer servir a Marsbase. Per tant, l'sponsorship va retornar el seu valor. Val? És a dir, persona que, o sigui, tenir l'equip alineat, no només la direcció, és una altra manera de fer que això funcioni. Val? O sigui, crec que aquí... I després, no, jo crec que d'exemples de coses que han anat malament, més o menys és això, no? El que hem comentat ja. O sigui, fer molts nice to haves o intentar buscar propostes que no siguin d'igual a igual i tenir l'equip no alineat és com no fer partnership. Segurament n'hi ha més, eh? Segurament n'hi ha més. Hi ha gent que diu que el partnership que no es tradueix en P&L, no? O sigui, no es tradueix en números a Excel, que es moguin cada mes, no és un bon partnership. No ho sé, jo aquí tinc una visió una miqueta més hippie d'aquest tema, però probablement hi hauria més coses que podríem parlar.
I quin és el teu highlight?
De què? De coses dolentes?
Bueno, sí, la cagada més bèstia, va. Primer la cagada més bèstia.
No crec que hi hagi una cagada molt bèstia, al contrari, hi ha molts... Hi ha molta frustració acumulada a molts partnerships que no han anat enlloc, no? Mira, també t'ho dic, moltes vegades hi ha gent... Això ha passat molts cops, no? És un compendi de totes les coses que he comentat. Però, per exemple, firmar un partnership de que tu els hi generaràs o tràfic o negoci, tal, 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 i després, el dia d'activar-ho, no et passen una manera de poder-ho traquejar, no et passen un codi UTM, un formulari, una landing page, un no sé què, on tu puguis redirigir la gent que estigui interessada en el teu producte o servei, a mi m'estàs putejant, m'estàs posant pals a les rodes. I això ha passat molts cops, però molts cops, amb petita, gran, mitjana empresa, que el que buscaven eren altes noves d'un servei, contractació, alguna cosa, i després, ah, no, després que encara no ho tenim, ja t'ho passaré. Si fas un partnership de 6 mesos, t'ho passaven al mes 3 o 4, i després, al cap de 6 mesos, tocava renovar, i deien, és que, bueno, no, és que no hem tingut actius. No, normal, o sigui, has trigat 3 o 4 hores, o sigui, t'has menjat el 80% del temps tocant els ous, o perquè això no era tan crític per tu, probablement no li has, el teu equip doncs no ho ha vist rellevant i tal, i no m'has donat temps, no m'has donat ni les eines ni el temps per generar-te o per arribar a les mètriques que feien falta perquè això funcionés. Val? No recordo una cagada bèstia, probablement és més això, són les petites cagades, a dir, intentar fer partnerships amb amics o partnerships de nice to haves o no posar o voler firmar ja malgrat que les dues parts no estaven preparades, no? Com en aquest cas, no, doncs el que s'hauria de fer és no firmar fins que tu no ho tinguis tot preparat, no firmem i no comencem perquè aleshores estem menjant-nos el temps del... ens estem fent trampes al solitari només per voler signar i voler anunciar, després no vam tenir les eines com per poder treballar adequadament. Vale? Això seria el destacat de les coses dolentes.
Vale. I ara, a la pregunta d'abans, al highlight. El millor partnership?
A veure, aquí n'hi ha diversos. Vale? Ja n'he comentat un parell, que és el, potser, doncs mira, els dels advocats doncs em va molt bé, jo estic molt content amb ells i tinc inclús una relació personal, els he contractat per tant per feina com per personal, vull dir, no sé, saps? Tinc la impressió que seran els meus advocats tota la vida, vale? El de Page Personnel va anar molt bé per això, vull dir, perquè jo crec que es van alinear els astres i van fer les coses molt bé a nivell d'hòstia, d'implicació, de posar les mètriques, definir-les bé i tal, tal, tal. Però hi ha un altre que a mi m'agrada destacar, que no hi penso gaire sovint, perquè va ser un one-off, no? Va ser un partnership que es va fer un cop per un esdeveniment, em sembla, o per, no, era tres, fèiem 3 esdeveniments aleshores només. És que ara els fem anuals, per això t'ho dic, que ballen una miqueta les dates. Però va ser una empresa que es diu Zinio, que va ser com un Spotify de revistes, que en el seu moment estava obrint una oficina a Barcelona. I ens van patrocinar 3 esdeveniments perquè el que volien era, doncs, bueno, buscar talent, no? I tot i que no quedava molt clar que nosaltres tinguéssim gent tècnica, val? Perquè els nostres esdeveniments, doncs, això, gent del món de les startups, però no necessàriament desenvolupadors i desenvolupadores, però vaig dir, bueno, doncs farem un parell d'aquests tres esdeveniments, en farem dos amb un perfil més aviat tècnic, no? Un CTO, me'n recordo que va ser el CTO de Typeform en el seu moment. Després un altre perfil que era CEO tècnic, no me'n recordo exactament ara qui era, i a l'altre, doncs, un esdeveniment normal, no? I tot i així, mira, me'n recordo que vam signar i vaig dir, calla, dic, ja sé com els hi puc aportar valor, dic, nosaltres estàvem fitxant aquell moment a Marsbase, dic, sí, jo ja tinc molt contacte de desenvolupadors, vale, doncs els hi vaig compilar el LinkedIn de, no sé, de, diré un número a la babalà, però potser van ser 20, van ser 30, van ser 50 persones que vam veure que eren bons perfils, però nosaltres o no ens havien encaixat, o sí, jo què sé, saps? Vull dir, per algun... Però que vam dir, probablement els haurien fitxat si haguessin tingut aquesta tecnologia, o potser estaven buscant més sou, o potser estaven buscant treball en oficina, però... I li vaig passar amb un email, no? I em van contestar l'email i va ser tal qual, diu, ja només amb aquest email ja has retornat el valor de l'sponsorship de sobres. Val? O sigui, superben invertit. Diu, això val molt més que el que t'hem pagat. I vaig dir, puta mare, saps? Vull dir, molt bé, vaig sentir molt orgullós d'aquest. I va ser una idea derivada, eh? No va ser premeditat, però vaig dir, mira, se'm va il·luminar per allà. O sigui, que moltes vegades no et ve per on t'esperes.
És aquesta idea de que les millors guerres que guanyes són aquelles que l'altre no sap que està lluitant, saps? Mira on va això. És a dir, quan vas a buscar un partnership amb algú on del que et beneficies és alguna cosa que ella et dona sense que li costi res. Per exemple, vull dir, si tu tanques algú amb una publicació, aquesta publicació, posar-te'n allà i donar-te exposició no li costa res perquè forma part del seu negoci, és a dir, no hi ha un cost d'oportunitat associat. L'exemple que he posat és desafortunat perquè en aquest cas sí que hi ha un cost d'oportunitat, però pot no haver-lo, val? Llavors, tu d'alguna manera no necessites un intercanvi monetari, sinó que és un mític intercanvi en espècies, on aquestes espècies a ell ja li venen donades. Llavors, això sol funcionar molt bé i és exactament l'exemple que tu poses, no? O, per exemple, aquest podria ser l'exemple teu d'Àtico, és el mític, on el retorn ve implícit amb els serveis d'aquella organització. I el que té bo això és que tu, d'alguna manera, estàs guanyant la guerra sense que ell ho sàpiga, perquè tu no t'està pagant res, però tu estàs anant de puta mare perquè d'una altra manera, si no, ho estaries pagant la festa. S'entén la idea?
S'entén perfectament i és la idea que he proposat abans de dir que el KPI, la mètrica, en generalment evoluciona amb el temps i més quan es troben en etapes tan incipients, no? Tornant al de Spaces, me'n recordo que la mètrica per la qual ens mesuràvem era doncs, que volien que la gent de la comunitat de Startup Brain volien que els hi contractessin doncs, els seus espais. Mètrica equivocada, vam veure, perquè el que va acabar passant era que tota la facturació va acabar venint perquè a Marsbase ens va agradar el lloc i vam dir, hòstia, doncs mira, per què no fem a partir d'ara totes les nostres trobades uns quatre cops a l'any aquí, més jo les sales de reunions, i al final, per A o per B, jo els estava generant més negoci jo sol que totes les altres que van tenir. Per què? Perquè al final era un producte que era massa premium per a emprenedor, tot i que era orientat a startups, al final venia a ser com un WeWork, sense la marca de WeWork, i que a sobre ja hi havia WeWork a Barcelona i que crec que era més barat, per tant, quin sentit tenia? Però per una empresa com nosaltres, que el que no volia era WeWork, que el que volia era més un espai més espai oficina, menys coworking, ens va anar molt bé. I aleshores, pues, què sé, a l'any per dir alguna cosa, vull dir, si estàvem quantificant que són partnerships de 5.000 euros anuals, fàcil, nosaltres arribàvem a aquesta facturació. Per tant, vam anar a buscar una mètrica i vam trobar-ne una altra, no? Això és el que acaba passant, per això dic que el primer any, o els primers 6 mesos, si tu vols, i realment t'hi dediques, ha de ser d'aprenentatge, val? Aleshores, el segon cop, o sigui, el primer cop que renoves jo crec que un patrocini sí o sí s'hauria de renovar, si has après alguna cosa, encara que no hagis arribat a les mètriques, però si has vist que, al final, totes les startups pivoten, no?, canviant de model de negoci, però si tu, durant aquells 6 mesos, has vist que t'havies equivocat i que la mètrica per la qual estaves intentant optimitzar no era l'adequada, però has trobat l'altra, i per poc que es compleixi, ja has après això, ja t'ha valgut la pena aquell patrocini, no? I per tant, jo crec que sempre, a menys que hagi estat una cosa desastrosa, hauria d'haver-hi un segon patrocini ja reorientat. O sigui, la renovació ha de ser, val, ok, ens vam equivocar en això, ho reformulem, i ara anem a provar aquesta altra cosa, perquè si ja no funciona la segona vegada és que sí que t'has equivocat de persona, de mercat, de moment, de producte, de pricing, etc, etc. Però és una manera, si et fixes, d'externalitzar innovació o de validar idees de negoci a un cost molt baix i, és veritat, també amb una possibilitat de retorn molt més baixa, no? Una inversió molt baixa, però també tens un retorn molt baix. Però jo crec que és una bona manera de provar les coses i et pot aportar, doncs, pensar fora de la caixa, et pot ajudar a flexibilitzar certes operacions que et costarien molt fer-les internament, etcètera, etcètera. D'alguna manera estàs subcontractant aquesta validació.
Després està el concepte de saber trobar el cavall guanyador quan encara és un mitja merda. És a dir, tothom sap que aquest podcast...
Vale.
Clar, tothom sap que aquest podcast serà el futur Joe Rogan. Tothom ho sap, això. O sigui, jo vaig pel carrer i la gent m'ho diu. Però, d'alguna manera, només parlem, se l'ha donat compte. No? I ha tancat un podcast ara a... Bueno, pues, cony, a preu de pipes, quan això demà... Pues, li ha passat el mateix que amb el Girona. Bàsicament el va agafar quan estava a segona i ara està jugant a la Champions, saps? Pues això és exactament el mateix. Parlem amb això, hem de dir que té vista. Ho saben fer d'això.
Ah, per tant, hem d'anar a buscar la gent de Gosby, no? Que són els altres patrocinadors del Girona, i dir, mira, escolta, si voleu repetir la jugada, mira, a casa comprem Gosby, saps? O sigui que... No per veure els partits del Girona, però qui sap, veient que el Barça és una puta merda, crec que l'any que ve em dedicaré a veure els partits del Girona. Per tant, escolta, aquí els patrocinis, tant de Parlem com de Gosby, estan funcionant molt bé, però també és veritat que quan et sumes a un cavall ganador, doncs és més fàcil, no? Les coses rullen molt, molt millor. Mira, hi ha una altra cosa que m'havia apuntat de... que es pot aprendre... Saps el típic... Oh, tu, espera, això ho hauràs vist. Tu, clar, és que tu no ets consumidor de LinkedIn, però hi ha una moda molt xunga, que és el de ahir vaig sortir a pescar i això és el que em va ensenyar de les vendes B2B, val? O sigui, ja és com un meme, val? Ahir vaig ser tal cosa, vaig ser una partida de bolos amb els amics i això és el que he après de les vendes B2B. I per mi el més escandalós va ser el que vaig llegir la setmana passada, que és ahir em vaig declarar a la meva parella i això és el que vaig aprendre a les vendes B2B. Dius, no, o sigui, no, tot mal, val? Però bueno, de fet ja s'ha convertit en tant meme que va haver-hi un que va posar un, mira, ahir em vaig apuntar a l'exèrcit d'Ucraïna, un ucraïnès, i deia, això és el que vaig aprendre del B2B. I aleshores desplegar, perquè sempre juguen amb el d'allò que queda el text amagat, però quan desplegaves deia, res, no he après res, el que s'ha de fer és servir al teu país quan el teu país ho necessita. Vaig dir, cabron, ben pensat, saps? Vull dir, molt bé, molt bé. Pues una miqueta això. Però hi ha certes coses que pots aprendre d'altres sectors que hauríem... No hi ha aquesta polinització creuada, no? De dir, hòstia, per què això no es fa tan així? Jo tinc uns amics que treballen al món de la nit, vale. Bars i discoteques, no pensem malament, val? I que és curiós, perquè sempre que vaig al... O sigui, saben com va, al final és un món de relacions, val? Tothom té un amic que té un bar o alguna cosa així, i és el més habitual que fan és fer-te un descompte, fer-te precio amigo, no? Per què? Perquè tu acabaràs et tracten bé, veus una cara coneguda, a tu et reben un somriure, si tenen a taula, sempre a tu et posaran a la millor taula, tal, 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 no? Doncs jo, hòstia, jo fa molts anys i quan vaig allà, o sigui, no pago res, val? Em sap greu, perquè jo realment vull pagar, o sigui, crec que la millor manera d'ajudar els teus amics és pagar els seus negocis, val? Comprar els seus productes, comprar els seus serveis, no demanar mai descomptes i tal. Però al món de la nit això és diferent. Ells saben que surt d'ells, és a dir, jo no els hi demano això, jo al contrari, jo quan puc vaig a demanar que no estan ells a la barra i pago, val? Però per què? Perquè és la manera de fer que això tiri endavant, però ells saben que jo vaig allà amb molta gent sempre, cada cop que he de muntar un startup una miqueta diferent i l'he de fer fora d'un espai oficina, el monto allà i és un dia que poden facturar doncs, molt bé perquè és fora d'hores, perquè porto 100, 150 persones o 200 i són gent que li agrada molt la birra, bueno, i que cada cop que he de muntar alguna cosa, tipus aniversari, sopars, no sé què, ho faig allà. I jo, és veritat, si vaig a la barra i demano una ronda de birres, a mi no me la cobraran. Una ronda de gin tònics no me la cobraran. Però si tu estàs en aquest grup i vas a la barra, tu sí que pagaràs. Llavors, clar, si jo cada vegada els hi porto 10 o 12 persones diferents, els estic portant molt públic diferent, val? Aleshores, clar, diuen, tu no pagues, però perquè tu... És la meva manera de pagar-te que m'estàs aportant tot aquest públic, no? O sigui, jo quan vaig a dinar a les Munts amb el Mariano, evidentment que no em fa pagar mai, perquè sap que jo li porto mogollon de clients, no? Perquè sempre recomano. Per tant, hòstia, és una cosa que en el món del software no es fa molt, es fa el freemium, però després te l'acaben traient, està capat a nivell de funcionalitats, no és exactament el mateix, però, hòstia, no sé de quina manera es podria arribar a implementar, però és veritat que tota la part relacional no l'explotem gaire a nivell d'emprenedoria, de negocis, i crec que d'això en podríem, no sé, saps? Ens podria anar força millor si ho féssim.
Noto com que estem en moments diferents de la vida, perquè aquest mateix exemple que m'has posat tu de la nit, jo te'l podria posar amb una botiga de gelats, i és real. O sigui, no em cobren res perquè saben que veig molt i porto molta gent, saps? Llavors, bueno, tu per la nit, jo amb els gelats. Està bé.
No, però jo la nit era fa 10 anys, ara ja no, tio. Tinc abandonadíssim. Segur que estem a preguntar, hòstia, on està l'Alex, que ja fa molt que no ve. Però...
Està comprant Gosby, ara.
Ah, sí, està comprant Gosby i està ocupat fent reunions pel matí. Però, dit això, o sigui, ja no, potser hauríem de començar a implementar aquest model de referrals del món de la nit al món del matí. Hi hauria algú que ens hauria d'estar donant gratis els esmorzars de forquilla perquè els estem portant molts clients. Els estem portant molts clients. Ara bé, ho farem de la manera correcta, que és el de ens anem familiaritzant, a tu ja et coneixen, a mi avui ja m'han dit que ja havia vingut un altre cop, per tant ja ens van familiaritzar. I doncs el dijous farem... Vam fer un pilot.
Amb molt èxit. Pilot amb molt èxit.
Amb molt èxit. Pilot amb molt èxit. Gent de molt valor. Converses molt interessants. I això és el dijous vinent, 9 del matí. No hem concretat el lloc, però jo per mi podem repetir el Cal Tosca. Doncs un esmorzar de forquilla de foc a terra. I qui sap, potser a través de fer-los de manera repetida i tot això, també acaben convertint-se en el nostre partner.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.